Ja fa més de 10 anys que va acabar la Guerra de Bòsnia i Sarajevo, la seva capital, és avui una ciutat reconstruïda, com a mínim, físicament. Els Balcans, ho hem dit altres vegades, busquen el seu futur a la Unió Europea i Bòsnia i Hercegovina s'esforça per refer-se de la destrucció de més de 3 anys de guerra amb un fràgil equilibri polític, encara en presència internacional, que no ha aconseguit superar la divisió ètnica. Les imatges de la destrucció, els esquelets d'edificis emblemàtics com el del diari Slobodenia, l'encara coneguda com a avinguda dels franctiradors, es combinen ara amb carrers per on circulen tramvies moderns i on proliferen els supermercats i les cadenes de roba d'arreu d'Europa. Només aquesta setmana, la policia ha detingut 3 croats de Bòsnia i un serbo bosnià, acusats de crims de guerra durant el conflicte de principis dels 90. Encara hi ha, però, una llista de 170 persones buscades per presumptes responsabilitats en els crims comesos durant la Guerra de Bòsnia. Demà dilluns comença la Setmana de Sarajevo a Barcelona. El seu organitzador és Xavier Tudela, president de l'Organització de la Regió Europea de l'Any, perquè Sarajevo és una de les regions protagonistes d'aquest 2006. Xavier Tudela, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què s'ha preparat per aquesta Setmana de Sarajevo a Barcelona?
Doncs s'han preparat tot un seguit de contactes, tant a nivell institucional com a nivell privat i especialment també a nivell econòmic. La voluntat d'aquesta setmana de Sarajevo a Barcelona és que els catalans puguem començar a canviar la darrera imatge que tenim de Sarajevo, que normalment s'associa a guerra, destrucció, allò que ha sortit per televisió de Sarajevo, doncs ha quedat a la retina de moltes catalanes i molts catalans, i sembla com si aquests 10 anys doncs no hagués succeït res a Sarajevo. Com molt bé tu deies, Sarajevo a nivell físic s'ha reconstruït i, per tant, avui dia hauríem de canviar el concepte de solidaritat que ha existit i d'una manera històrica en relació a Sarajevo per part de Barcelona i del conjunt de Catalunya. Hauríem de canviar la paraula solidaritat en relació a la paraula inversió, en la paraula turisme, en la paraula normalitat. I, per tant, ens sembla molt important que totes les entrevistes que es faran tant a nivell institucional, Parlament de Catalunya o Govern de Catalunya, com a nivell, diguem-ne, turístic, amb l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, o a nivell econòmic, amb PIMEC, amb Foment del Treball, amb la Càmera de Comerç, puguin començar a canviar aquesta imatge antiga de fa 10 anys que no es correspon amb la realitat de Sarajevo en aquest any 2006.
És una setmana de promoció.
En efecte.
De la imatge de Sarajevo ens en pot parlar la Cesca Armengol, que és periodista de Catalunya Ràdio. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
I que acaba de tornar de Sarajevo amb una visita que organitzava l'Ajuntament de Barcelona, que des de 1996 té una delegació oberta a la capital bosniana. Què t'ha semblat a tu, Sarajevo?
A mi, jo estic d'acord amb vosaltres que urbanísticament està recuperada, però li queda molt la ferida emocional a la gent, i després econòmicament la gent que porta vivint allà i els analistes i observadors que la van visitant diuen que no acaba d'arrencar, no s'acaba de recuperar, i això és bastant evident i es fa palès passejant per la ciutat.
I en quin punt estan tots aquests anys de col·laboració, en aquest cas, de l'Ajuntament de Barcelona amb aquesta delegació a la capital bosniana?
Doncs es va crear tot una mica arran dels Jocs Olímpics, quan l'alcalde de Sarajevo, en la inauguració dels Jocs, va fer una crida desesperada aquí a Barcelona, perquè havia començat res fer uns mesos, 3 mesos crec, el setge a la ciutat. Arran d'això, l'Ajuntament de Barcelona es va començar a mobilitzar i ja van començar a enviar convois d'ajuda humanitària, van començar amb 200 tones, va acabar durant els anys de la guerra amb 2.000 tones d'ajut humanitari. A partir d'aquí decideix crear com una oficina, com una delegació, el que se'n va dir una ambaixada de la democràcia local, que el que va fer és, durant la guerra, però sobretot a la postguerra, ajudar la gent, i sobretot amb allò que va ser l'embrió, no?, de la sensibilització, que va ser ajudar al barri i totes aquelles icones olímpiques, ja que la crida es va fer durant els Jocs Olímpics. I a partir d'aquí, doncs, va recuperar el barri olímpic, Mogmilo, recuperant i arreglant 200 pisos, un pavelló olímpic i després una guarderia, un centre mèdic. Després va arreglar el pavelló olímpic, que és immens, i ha anat fent ajudes. Ara aquesta delegació ha acabat sent una ONG.
Una de les coses que sorprèn de Sarajevo, ara que estem parlant de la reconstrucció física precisament d'aquest barri, jo hi vaig ser fa uns anys, però el pavelló ja estava reconstruït, però el parc de davant durant la guerra s'havia convertit en tot un cementiri.
És impressionant.
I aleshores tenies la ciutat en aquesta zona ja reconstruïda, però la presència de la guerra encara era total, no?
Però és que és a tot arreu, perquè els parcs i els jardins de la ciutat s'han reconvertit en cementiris i és tot de creus.
I la gent hi continua anant a passejar, sí, a passar el cap de setmana, a menjar la fresca, no?
I aquí aquest just que és immens, és que no sé quants fèretres hi ha enterrats allà, però em sembla que estem parlant de milers, estan junts les tres ènies, les morts de les tres ènies estan junts, el que passa que sí, que s'han distingit que els fèretres, les tombes són de colors diferents. S'havien de distingir, s'havien d'identificar i trobar ràpid, no? Vull dir que conviuen en un cementiri i això va ser un d'algo que estan orgullosos ells, no? Que la mostra i les seqüeles de la guerra estan allà convivint els seus morts, però bueno, això sí, es distingeixen entre els colors de...
De fet, abans de la guerra, entroncat amb això que comentaves, Sarajevo possiblement era una de les ciutats del món en la qual la convivència entre Orient i Occident, entre cultures diferents, entre religions diferents, era més modèlica. Sarajevo ha estat posada com a exemple fins que va començar la desintegració de l'antiga Iugoslàvia com a una ciutat en la qual era possible viure de maneres diferents amb respecte mutu. Això, òbviament, es trenca i d'una manera absolutament dramàtica durant la desintegració de l'antiga Iugoslàvia. I avui dia, tot i que és cert que les diferències entre comunitats són absolutament molt més acusades que no pas abans de la guerra, avui dia, a poc a poc, la convivència torna. Això que comentava dels cementiris no deixa de ser simptomàtic del que els propis ciutadans i ciutadanes de Bòsnia esperen del futur, no?
Potser això torna a Sarajevo, però a altres zones de Bòsnia no, perquè hi ha hagut una divisió, diguem allò, amb regla i llapis, potser molt més clara que la capital, no?
Sí, Sarajevo com a capital, doncs segurament és l'aparador que pot mostrar millor el que es vol pel futur, però la realitat present d'aquest 2006 encara està molt lluny d'aquest aparador que és Sarajevo. I en aquest aspecte la pròpia fragilitat del propi estat bosnià, separat entre la República Srpska i la Federació Croata Musulmana, doncs és molt gran. De fet, la República Srpska contínuament, i més avui dia, amb tots aquests darrers canvis que hi ha hagut, amb el referèndum de Montenegro, amb la mort de Milosevic, la República Srpska continua amb la voluntat d'integrar-se a la República Sèrbia.
Aquesta mateixa setmana, líders de la República Srpska deien que perquè ells no podien fer un referèndum d'autodeterminació. Ja sabem, sí, Després amb quin pas voldrien, no? Tot seguit, però...
Sí, però clar, per un altre costat, ens trobem que una gran part, o una part significativa dels croats de la Federació Croata Musulmana també voldrien pertànyer a Croàcia. I aleshores, doncs, tornem a trobar-nos com al principi de la desintegració, sí, sí, de l'antiga Iugoslàvia i, per tant, doncs, és un camí molt complex al futur institucional de l'estat de Bòsnia-Herzegovina. De fet, l'única possibilitat que tenen, l'única, no n'hi ha cap altra, qualsevol altra és tornar al passat immediat, és la integració a la Unió Europea. Però la integració a la Unió Europea, llevat del cas d'Eslovènia, doncs és complexa per tota la resta de repúbliques de l'antiga Iugoslàvia.
Que les ferides no estan tancades, ni curades, ni resoltes.
Hi ha molts temes pendents. Croàcia, que se'n sent parlar poc, en realitat doncs hi ha molts problemes també encara en relació als serbis que vivien de fa generacions a vegades a Croàcia. Sèrbia, malauradament, està de més actualitat. En el cas de Montenegro, tot i que tenen, des d'un punt de vista estructural, a nivell econòmic especialment, doncs, fetes reformes, però encara n'hi falten moltes. Macedònia està a terra de gairebé ningú, amb molts problemes també amb els ciutadans macedonis d'origen albanès. I Bòsnia, doncs, en fi, Bòsnia realment és el paradigma de tot el que ha succeït, excepte el cas d'Eslovènia, a l'antiga Iugoslàvia. Però és que no hi ha altre camí que continuar treballant per poder arribar un dia a la integració plena a la Unió Europea.
I Cesc, com ha estat el contacte amb la població civil? Què us explicava la gent de Sarajevo?
Sí, és el que deies tu, Bé, és relativament molt poc temps, no? 10 anys, una sí. guerra, una guerra com aquella, és molt poc temps. La gent, la nota és freda, la nota és distant. Nosaltres, la delegació, dèiem, Renoi, que freds, que distants, i tu pares a pensar, i jo deia, bueno, és que com estaries tu? Segurament que aquesta senyora que ens està tenent una mica de manera freda o una mica, sí, distant, no? És perquè potser darrere aquest cementiri té gairebé tota la família enterrada, no? El contacte, sí, intentaven, doncs, estaven com molt agraïts. Bueno, l'acte de presentació de benvinguda a l'Ajuntament de Barcelona amb l'Ajuntament d'allà va quedar la frase, no? Una mica que ens vam quedar tots, ens vam mirar i vam dir, bueno, amics per sempre, no? I era, doncs, tractats amb safata. Bueno, i a partir d'aquí deien que, bueno, que Barcelona els havia ajudat molt. Moltes altres ciutats i moltes altres ONGs, però Barcelona, calculant i sumant una mica tot, doncs hi ha destinat 2,3 milions d'euros, arreglant tot això, aquests projectes que he comentat abans, no? I és com, bueno, com que Barcelona és algo entranyable, i Barcelona va dir que després d'aquesta ajuda Sarajevo seria el districte 11 de la ciutat de Barcelona. Barcelona està dividida en 10 districtes i Sarajevo passava a ser l'11. Molt agraïts, i bueno, ja després la cosa es va relaxant, les relacions, i el dia es va anar relaxant, i bueno, molta canalla ja era el Barça, el Ronaldinho, i aquestes, això que és inevitable, jo crec que arreu del món, però allà també, no? Diu que el dia de la Champions, de la Lliga del Campions, a Sarajevo es va celebrar a la plaça Barcelona.
Ah, sí?
Sí, diuen que sí. Que és, bueno.
I després no podem oblidar tampoc que, molt més enllà del que comentaves, també durant la pròpia guerra i a Catalunya va acollir a molts refugiats. Va acollir molts refugiats i fins i tot, en fi, no diria que hi ha molta gent que parla català, però déu-n'hi-do la gent que durant uns anys fins i tot va arribar a estar aquí, va fer una part de la seva vida aquí, després han tornat majoritàriament a Bòsnia o a Sarajevo, però diguem-ne que també aquest amics per sempre, jo crec que més d'una generació serà així, és a dir, amics per sempre, perquè més enllà dels recursos que s'hi han abocat, hi ha aquest fet intangible, com comentaves, no? Des del districte 11 fins a la reconstrucció de les zones olímpiques, i continua amb la que avui dia l'oficina de aquesta oficina que va obrir Barcelona és directament ja bosniana i portades per ciutadanes, bàsicament dones, si no recordo malament, el 100% són dones. Doncs bosnianes, que majoritàriament parlen català perquè en gran part havien estat aquí a Barcelona durant una part o de la guerra, i per tant jo calculo que com a mínim una generació, aquesta relació tan especial entre Sarajevo i Barcelona, entre Bòsnia i Catalunya, doncs existirà.
Que tenien el cor partit, sempre deien, una expressió que utilitzaven molt.
Com se supera aquesta fragilitat econòmica? Quines inversions poden atreure en un moment com aquest?
Ells tenen grans actius, i un dels grans actius que tenen és la seva natura. Curiosament, si els oïdors recorden, doncs el setge de Sarajevo, sempre el setge de Sarajevo es feia d'altes muntanyes. De fet, Sarajevo està, els barris alts de la pròpia ciutat estan a uns 700 metres i està rodejat de muntanyes fins a 2.000 metres. Per tant, diguem-ne que la natura és un dels seus grans actius a l'estiu i a l'hivern, i per tant ells estan potenciant molt, per un costat, l'anada de turisme ecològic, no turisme de massa, sinó turisme ecològic, que vol gaudir de la natura, a més de gaudir dels 600 anys d'història de la ciutat, per un costat, i per un altre costat ells estan potenciant la captació d'inversions entroncada amb aquest àmbit, amb la natura. Ells volen fer un desenvolupament, malgrat la crisi econòmica òbvia que tenen, volen fer un desenvolupament econòmic sostenible, volen aprofitar els seus actius i, per tant, volen inversions en aquest àmbit i atreure el turisme de qualitat, aquell turisme que gaudeix de la natura i que gaudeix de la història, a part de la gastronomia i altres aspectes.
Okay. Hi ha producció pròpia? Em sembla que he llegit alguna fàbrica de tabac,
molt poca cosa.
No?
Una part significativa de la infraestructura industrial va ser malmesa durant la guerra. Per tornar a posar-la en marxa calen inversions, i hi ha hagut prioritat d'inversió pública, especialment en la reconstrucció física dels habitatges, dels carrers, de les places, posar en marxa les administracions, novament, no oblidem, a nivell institucional, doncs els ajuntaments. L'Ajuntament de Sarajevo fa relativament poc que funciona una altra vegada com a ajuntament, no? Aleshores, per tant, diguem-ne que ha estat necessari posar en marxa un país nou amb tot el que això significa. I això no és baratet.
Sí, és veritat el que dius tu. Per exemple, una de les col·laboracions que està treballant ara l'Ajuntament de Barcelona és formant funcionaris. És el repte que tenen, no? De posar en marxa l'engranatge de funcionaris de totes les administracions. I també un altre dels projectes que també és important és copiar, no de manera mimètica, evidentment, perquè no es pot, és el Viver d'Empreses, que aquí a Barcelona ha donat molt, molt bon resultat, i allà l'estan copiant amb les infraestructures i la logística, evidentment, que ells tenen, no? Per posar en marxa per gent jove o nous empresaris i engegar, arrencar nous projectes empresarials. I l'Ajuntament també està ajudant amb el tema del turisme rural, que deies tu, que és una mica les grans joies, no? Com deies tu, que ells saben que podrien explotar amb el millor sentit i
sostenible. Exacte. I a més ho volen fer de manera sostenible.
Ho tenen molt clar, sí, efectivament.
De fet, malgrat tots els terrabastalls que hi ha hagut a l'antiga Iugoslàvia, per exemple, a la veïna Croàcia, a diferència del que està succeint a moltes parts del Mediterrani, en el seu mar, en el mar Adriàtic, estan fent un desenvolupament absolutament sostenible.
Sí,
no volen allò, els grans,
Croàcia, sí,
els grans hotels i els megacomplexes que ocupen una gran part del territori. No, volen anar de manera, diguem-ne, molt curosa amb el medi ambient, amb l'entorn.
Ja és bo això, no? Que prenguin dels errors dels altres.
Exacte.
Això ho fan bé.
I de la Unió Europea, què s'espera? S'espera molt més del que està donant.
Bé, el problema d'Europa i de la Unió Europea, per un costat, és la pròpia Unió Europea, que primer ha de fer en paral·lel els deures interns i els deures externs. Jo crec, com a ciutadà europeu, doncs jo em sento absolutament compungit amb l'actitud que la Unió Europea va tenir durant la guerra de l'antiga Iugoslàvia, no? Jo crec que és un dels grans passius de la Unió Europea. Però, d'altra banda, com a actius de la Unió Europea, hi ha la voluntat de ajudar a la reconstrucció i a la integració. En aquest àmbit, però, cal ser encara molt més agosarats, perquè el que necessita Bòsnia i Hercegovina i el que necessita la resta de repúbliques, de les cinc repúbliques, excepte Eslovènia, de Iugoslàvia, de l'antiga Iugoslàvia, és molt. I el que no podem fer a dins de la Unió Europea, pels problemes interns que tenim, és estar ajornant sine die la resolució de la situació dels Balcans. No podem. És a dir, no ens podem permetre el luxe als ciutadans europeus que estem dintre de la Unió Europea de dir: espereu que d'aquí uns anys, quan haguem arreglat els nostres problemes interns, ja vindrem i ja us integrarem al club. No, de cap de les maneres. Ells estan frisant per apropar-se en tots els aspectes possibles a la Unió Europea, perquè d'altra banda saben, A, que és l'únic camí que tenen per poder resoldre el problema històric dels Balcans, i B, els seus ciutadans ho estan reclamant. No podem, els ciutadans europeus de la Unió Europea, diguem-ne, no considerar la situació per als problemes interns que puguem tenir, que mirats en relació als problemes que poden tenir els Balcans, diguem-ne que són joc de nens.
No pot ser que la nostra solidaritat s'acabi a les nostres fronteres, no?
No, en absolut, en absolut.
Culturalment, què veurem de Sarajevo aquesta setmana a Barcelona?
Doncs la setmana aquesta de Barcelona comença i es desenvolupa aquests propers dies, però no és l'única cosa cultural que hi haurà de Sarajevo durant aquest any. Hi ha la voluntat per part de les autoritats del cantó de Sarajevo de mostrar als catalans el que és el teatre que s'està fent avui dia, el teatre modern que s'està fent avui dia, que té d'èxit. Hi ha la voluntat també de mostrar les pel·lícules d'èxit que s'estan fent. I això ho podrem veure en altres moments de l'any aquí a Barcelona també.
I a Sarajevo mateix, què implica aquesta regió europea de l'any?
Implica diverses coses. Per un costat, implica la voluntat d'una part d'Europa de considerar com a europeus i en plenitud en els ciutadans de Sarajevo. I per un altre costat, implica també, a través de la Setmana d'Europa que es farà a Sarajevo el proper mes de setembre, implica la voluntat que Europa conegui també de primera mà quina és la realitat de Sarajevo. Perquè, malauradament, quan una zona del món, una zona d'Europa en aquest cas, deixa de ser actualitat, aleshores no diré que perd interès, però comença una línia d'un cert desconeixement del que està succeint. I per tant, volem, des de l'organització promotora de la Regió Europea de l'Any i des del cantó de Sarajevo, volem que les altres regions europees puguin conèixer el que és la realitat de Sarajevo. Hem de pensar que des d'un punt de vista institucional, crec que no m'equivoco, des d'un punt de vista de descentralització, sí que Bòsnia-Herzegovina és un model.
Cesc Armengol, amb quines imatges t'has quedat de Sarajevo?
Uf, n'hi ha moltes, I això que he estat unes hores, només unes hores. Jo m'he quedat una mica, el que dèiem ara, una mica convivències, diuen allà que estan neixent moltes mesquites, finançades, subvencionades per els països rics del Golf. M'he quedat també amb una bona convivència entre aparentment entre les diferents ètnies i les diferents cultures, i aquest interès, aquestes ganes de recuperar-se, no només urbanísticament, de cicatritzar les ferides i de continuar i de mantenir el contacte amb Barcelona i amb aquells que som una mica l'ull de la seva esperança, però estan encara recuperant-se, cicatritzant les ferides, però amb molt entusiasme.
Cesc Armengol, periodista de Catalunya Ràdio, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I Xavier Tudela, responsable de l'organització de la Regió Europea de l'any, també moltíssimes gràcies i bona feina aquesta setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau i fins una altra.
Adéu.
Mačka je pjesma pod prozorom tvojim, kome ćeš večeras odškrinuti vrata. Aj, aj, odškrinuti vrata, kad se sjetim boja i mirisa ljeta.
Ivan Rosquelles, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Com que volen recuperar turisme, marxes forçades a Sarajevo, nosaltres recomanem aquesta escapada avui, oi?
Exacte, sí. Tot i ser una ciutat que durant molts anys hem vist per la televisió amb circumstàncies que no eren gaire agradables, ara ja va sent hora de veure-la d'una altra manera, no? De veure-la de prop. És cert que les petjades de la guerra, a veure, són encara presents, sobretot al centre de la ciutat, i que la destrucció sistemàtica que durant la guerra va patir el patrimoni cultural de la ciutat doncs fa que encara estiguin reconstruint-se temples, mesquites i altres monuments. També és cert que en molts casos edificis moderns o fins i tot gratacels d'oficines han substituït els tradicionals edificis antics en algunes parts de la ciutat. Però tot i això ens atrevim a recomanar una escapada a aquesta capital de Bòsnia i Herzegovina, una ciutat que de mica en mica, com comentàvem abans, va recuperant el pols i que va prenent vida gràcies a la inauguració de molts cafès, de molts teatres, de restaurants, també de galeries. A més, el fenomen turístic encara no ha acabat d'explotar del tot, llavors ara pot ser un bon moment perquè els preus encara són suportables. No? Parlem d'una ciutat que, tot i ser la més gran del país, compta amb 500.000 d'habitants i amb molt sabor oriental, diríem. Això sí, la dominació turca va deixar petjada als carrers, a les mesquites, a l'antic bazar turc de Baskarsija, com és això? Baskarsija, exacte, és complicat. Del que després en parlarem una miqueta més. Però també la influència centroeuropea és molt present. Així doncs, Sarajevo ens mostra una pintoresca i curiosa barreja d'estils. De fet, és una ciutat de contrastos. Ja veureu com en una mateixa foto podreu enquadrar una església i una mesquita. Ells estan molt orgullosos d'això, de ser una ciutat multiètnica, on conviuen diferents cultures, diferents religions. Però una altra cosa curiosa de Sarajevo, abans de començar un recorregut, és la seva alçada. Està situada a 511 metres d'altitud sobre el nivell del mar i alguns barris arriben als 700 metres. Això fa que sigui una de les ciutats europees a més alçada respecte al nivell del mar. I aquesta petjada de la guerra que us deia ha portat a Sarajevo molts turistes curiosos els darrers anys amb ganes de veure els efectes dels bombardejos. Evidentment aquest interès és cada dia menor, però encara hi ha un recorregut de 19 punts de la ciutat on són visibles aquests efectes. De tota manera, hi ha dues lectures d'aquest circuit, que pot semblar una mica tètric, però clar, també és una manera no de veure la destrucció, sinó de veure la reconstrucció, de veure com la ciutat se n'està sortint. Si agafem com a base aquest recorregut, que per cert anomenen Missió Impossible, començaríem per un pont ple de simbolisme, el pont de les primeres víctimes, així és com es coneix aquest pont on el 6 d'abril del 92 van morir dos joves que protestaven en contra d'una guerra que semblava imminent. Efectivament, els dos van morir i aquell mateix dia va començar la guerra. A prop d'aquest pont en trobarem un altre d'un nom més romàntic, el pont de Romeu i Julieta, tot i que tampoc van acabar gaire bé aquests dos, que es va convertir en la ruta d'escapament de centenars de parelles mixtes formades per musulmans i cristians que intentaven fugir de Sarajevo. I d'aquí li va venir el sobrenom. El recorregut ens portarà cap al mercat de Mercale, animadíssim, amb molt de moviment, ple de venedors ambulants, molt alegre, però on una pedra blanca amb una inscripció recorda que Sarajevo no oblida. I és que en aquell mercat van morir 67 persones.
Una de les pitjors matances.
Exacte, sí, el 94 va ser durant un atac amb morters. No? I a tocar d'aquest mercat, només creuant el carrer, ens trobarem ja al barri turc de Baskarsija, el casc històric de la ciutat que es remunta a l'època de l'Imperi Otomà, i on destaca el mercat que abans comentàvem, no? On podrem posar en pràctica l'art del regateig per algun article de plata, per exemple, potser alguna cafetera, i els que s'ho puguin permetre, potser una catifa persa. Aquest és el barri amb més encant de la ciutat, de carrerons molt estrets, moltíssimes botigues, moltíssims cafès, una zona on segur trobarem un lloc que ens agradi per dinar. Està ple de restaurants de menjar típic amb menús molt econòmics. Per 6 euros pots dinar estupendament. I podrem tastar, per exemple, els chevapchichi. És que és complicat, això, chevapchichi. Una massa de carn picada en forma cilíndrica, com si fos una mini salchitxa.
Que els chevap deuen ser els kebab, no?
Deu venir d'aquí, deu venir d'aquí. Sí, és una espècie... De fet, van
pa
de pita.
Jo els vaig provar, eh? I
sí?
Són molt bons.
Què? Ei, que són bons. Sí. És una carn picada, així, són petitets, no?
Sí,
són uns rotllos com un dit gros de la mà. I les posen, doncs, això, no? Servides dins d'un pa de pita. Tot i que allà una pita tampoc és com les d'aquí. Allà li diuen pita a una espècie de canelons, de la mateixa massa del pa, i dintre, doncs, siguin carn picada o sigui amb espinacs i formatge, per exemple, o el que se'ls pugui acudir, no? Això sí, és probable que el lloc on anem no serveixin begudes alcohòliques. És normal, no ens ha d'estranyar. En alguns restaurants en tenen i en alguns no. I després podem anar a fer el cafè al Bar Tito, en homenatge a l'expresident de l'ex-Iugoslàvia, que és un cafè que atrau molts visitants, que volen veure els objectes representatius d'aquella època que tenen allà, així com els telèfons o màquines d'escriure de la Segona Guerra Mundial que tenen exposats. I abans de parlar-vos dels vols, que tampoc no hi ha gaire a parlar, la veritat, deixeu-me dir-vos que un altre lloc imprescindible per visitar és la Biblioteca Nacional, dins de l'edifici de l'Ajuntament, de la Bijecnica. Aquest edifici, també bombardejat l'agost del 92, tenia un fons de 2,5 milions de llibres, dels quals ara ja només en queden 500,000. La resta es va cremar, però vaja, l'edifici, encara en restauració, això sí, crida l'atenció, a més de pertenir reminiscències mudèjars, d'un estil que li diuen neoislàmic, crida l'atenció perquè és l'edifici més gran i més representatiu després de la seu del govern nacional de l'època austro-hongaresa del segle XIX. I com arriba cap allà? Deia que no hi ha moltes opcions, i tampoc és que siguin molt econòmiques. Jo he trobat tres línies aèries que volen per sota dels 500 euros, totes amb escala. Seria Alitalia, que vol amb escala a Milà, Austrian Lines, amb escala a Viena, i Lufthansa, amb escala a Múnich. La més econòmica és Alitalia, que surt per 358 euros anar i tornar, i ens porta doncs, unes 5 horetes cada trajecte, perquè hem d'esperar una estoneta a Milà. Austrian Airlines són 439, Lufthansa 450. Mirant amb més temps, sempre poden baixar una miqueta els preus, però mai ens baixaran dels 300 euros. Per tant, home, com a escapada de cap
potser
de setmana...
Potser no és per un cap de setmana, és per a tenir 4 o 5 dies i, a més, intentar fer l'excursió a la muntanya, com ens deia el Xavier Tudela fa un moment, i aprofitar per fer-ho tot, no?
Clar, està envoltada de 5 muntanyes,
cinturons,
i de fet, a l'hivern és fantàstic per la gent que també vol anar a practicar esquiar. De fet, es van celebrar els 80 o 84,
els Jocs Olímpics d'hivern
allà, no? Vull dir, també hi ha molta tradició en això. Per tant, bueno, també es pot esperar l'hivern, però si més no, jo que d'estiu...
Que em facin una d'estiu i una d'hivern.
Jo que d'estiu passaré.
Sí?
Passaré per allà. Si amb un recorregut que faré, tinc obligat...
Tu passes per tot arreu, Ivan.
Es tracta d'això, no? Intentar-ho com a mínim.
Ben fet. Moltes gràcies.
A tu,
bona setmana.
Adéu.